Fa la seva aparició a l'estudi Agnès Marquès pensant que anirem puntuals, però no. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui hem preguntat a la nostra audiència qui faríeu jugada davanter si entren els partits importants del tram final de temporada, Lewandowski, Ferran o un fals nou, menys l'Anaïs. Tots hem dit Lewandowski. La nostra audiència diu...
Doncs mira, Lewandowski 52%, aquesta és l'opció més votada, un fals nou 40% i només un 8% per Ferran.
Ha baixat la popularitat de Ferran, eh?
Sí, el Barça
està
diu...
Està a nivells de popularitat de Frenkie de Jong, que ja ve.
El Barça diu, escolliria el davanter polonès, més expert i amb més instint letal per marcar. Parlem d'un dels tres millors golejadors dels últims 15 anys. L'Àlex diu, un fals nou perquè Lewandowski no està a nivell i Ferran no està ni per jugar amb el Barça Atlètic, diu l'Àlex. Olmo o Fermín poden jugar de fals nou, però ja sabem que a Flick no li agrada gaire això del fals nou, per tant, si he d'escollir, em quedo amb Lewandowski. El Lluís diu, Lewandowski ha de ser el pal de paller d'aquí a final de temporada, amb Ferran de revulsiu i el fals nou deixar-lo per quan no hi hagi més remei. L'ADR diu, si fos entrenador del Barça, la meva tria seria a Lewandowski per ser un dels millors rematadors que s'han vist a Europa i que les seves estadístiques són incontestables i brutals com a nou pur en nombre total de gols amb el Dortmund, el Bayern i el Barça. Màxima confiança perquè és un crack total. O el Damià diu, últimament Ferran, Lewandowski ni Olmo estan a nivell que requereix un equip que vol guanyar la Champions. Lewandowski almenys et dona l'experiència, descarrega molt bé, però els anys es noten a l'hora de pressionar la sortida del rival, i això és el que li està passant. El Juan Carlos, per exemple, també diu, més control de joc amb un fals nou, aquesta és la meva opció. O el Jordi diu, jo vull tornar a veure Dani Olmo de fals nou, 3 o 4 partits més, i veiem com acabem la temporada.
Sí, això potser ens agradaria a molts veure-ho, però està clar que Flick no, i per tant ens quedarem sense banc de proves. Hi havia un oient que eludia l'experiència de Lewandowski, i és exactament el que va dir Flick quan el va posar contra el Newcastle. Li van preguntar per què triava Lewandowski i va dir perquè té molta experiència. No li va caldre ni parlar de sequeres ni d'estadístiques golejadores, i fa l'efecte que la cosa efectivament anirà per aquí. Sònia, gràcies.
A tu.
I gràcies també al Salmo, que ara se'n va debatre sobre la capacitat de sentir-se campió del món aquí fora de l'estudi o a casa o on qui sigui. Gràcies, Salmo.
Déu, Lakers.
Déu què?
Laker.
Ah, Laker, jo?
Sí,
no,
clar,
jo
sí, vas fitxar i per tant et considero jugador.
Que jo vaig fitxar pels Laker.
En aquella hipòtesi que hem fet, vas fitxar i per tant...
Jo fitxaria pels Knicks, tampoc jugaria
sí,
cap.
Si els Knicks et volen.
Sí, clar.
Tu no, sempre dones per fet.
Els Knicks...
Que tu sempre dones per fet.
No estan per realitat.
Els Knicks no podríem, però en canvi els Lakers sí.
Bé, podria ser.
Va, vés, va. Ha perdut l'hàbit i es pensava que aquí fèiem les coses puntuals i a les 8 en punt ella ha obert la porta. Hola, bona tarda. No, perquè hem tingut una setmana de ruta i avui torna. I amb 3 minuts de retard sobre l'horari previst, avui patrocinats per Salmurri. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
A les 10 Catalunya a nit, amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada explicarem que el món penja només de les paraules o els posts que pugui fer Donald Trump a les seves xarxes socials, perquè d'entrada, avui a primera hora, doncs, coneixíem aquesta informació a través d'una publicació que ajornava fins a divendres a l'ultimàtum per atacar les instal·lacions elèctriques energètiques de l'Iran, i això ha fet canviar del tot el comportament de les borses dels últims dies. Avui han pujat i el preu del petroli i del gas ha baixat pràcticament a uns números que sembla que no hi hagi guerra. Si paguéssim avui el preu del petroli d'avui, doncs no ho notaríem, diríem. Aquest és l'impacte d'unes declaracions com les que fa Donald Trump, que demà poden ser d'un altre signe i aleshores tornar a pujar. Ja, i ens fixarem una mica en això.
Que si ara surto d'aquí i me'n vaig a la gasolinera,
No ho notaràs, no. És més, el problema de tot això és que el deltabaix ja és tan important que tots els experts ens diuen que fins d'aquí 6 mesos, com a mínim, no recuperaria la normalitat en els preus, especialment del sector energètic, dels carburants especialment. Per tant, bé, ens fixarem en això i també en els últims moviments d'última hora pel que fa pròpiament a la guerra. I també us explicarem el pla del govern que es diu Pater, per accelerar la transició energètica a casa nostra. Ha presentat tot un mapa territorial per saber a cada comarca quina inversió ha de tenir en instal·lacions d'energies renovables per aconseguir els objectius dels quals estem força lluny. Aquests informes, aquest pla ha començat a arribar als ajuntaments i la societat doncs bé, que critiquen que la iniciativa manté els desequilibris productius, que estiga molt les zones rurals i poc les àrees amb més necessitat energètica. Intentarem saber per què això és així. Lògicament, perquè en l'entorn de Barcelona, per exemple, es projecten poques instal·lacions energètiques i, en canvi, se'n projecten més en entorns rurals, i intentar entendre també per què hi ha demarcacions que pràcticament no tenen impacte d'aquest tipus d'instal·lacions, molins eòlics, plantacions de càrregues solars, etc, i d'altres en tenen molta. I dos apunts. També a les 11 us explicarem, no sé si sabeu que és una lectura, una festa de lectura silenciosa.
No.
No, per les vostres cares veig que no.
Festa de lectura silenciosa.
Sí, una festa de lectura silenciosa. És a dir, no, festa de lectura.
Molt bé.
Sí, sí. No en veu alta.
Correcte.
És una festa, per tant, es reuneix un grup de gent.
I a on?
I llegeixen per ells mateixos.
I a on?
Cadascú llegeix el seu llibre, i junts, plegats, en el mateix espai, a l'Espai Texas.
Ah.
Avui la proposta era...
Casa,
no, no, però això està de moda, eh?
Sí, està de moda.
Està de moda, això.
Això ho has d'explicar molt bé.
No, però... no, però està...
Sí, sí, ja sé que està de moda, Marcos, però no. I quina diferència hi ha entre llegir una festa silenciosa i llegir al sofà de casa?
No,
doncs
perquè comparteix,
doncs que tens gent al costat.
Clar.
Però, després, mira, justament per això... aviam, justament per això farem un bon reportatge amb la Montse Mas, que hi ha anat. Avui la convidada, la idea era que tothom que hi anés llegís algun text de l'Eva Baltasar. Aviam, l'Eva Baltasar està a punt de veure que un dels seus llibres, en aquest cas per Magel, arribi a ser un text teatral, i a més està d'estrena, acaba de publicar Peixos, i per tant era la convidada.
Per
tant, tothom va llegir...
el mateix.
No, cadascú el seu llibre de l'Eva Baltasar que...
Poden anar amb el que triïn del que tinguin a casa
l'Eva
Baltasar.
No,
que ens enganxaríem, eh?
No, ens enganxarem.
És veritat que si tu, amb la teva parella a casa, estàs llegint cadascú el seu llibre, doncs també es podria considerar una festa, vols dir, no?
Una festa compartida molt...
No, però una lectura silenciosa.
La qüestió, en quin moment passa a ser festa?
Ah, exacte. aquesta és la pregunta.
Doncs ho descobrireu a partir de les 11 a Catalunya.
Perquè és un acte social, no? Per tant, has de parlar.
Després hi ha un debat, s'entén. S'entén que hi ha després un debat. I avui, sobretot, hi ha una conversa amb l'Eva Baltasar. Però és veritat que estan molt de moda aquest tipus de trobades i normalment no van acompanyades de la presència d'un escriptor. Bé, i per últim, com sabeu, demà fa 10 anys de la mort de Johan Cruyff, i l'última paraula del dia avui la tindrà la Susila, la seva filla.
Molt bé.
Sí, aquí... tenim de convidada a 11:45.
Aquí, evidentment, al Tot Costa demà hi dedicarem una part principal del programa per recordar probablement la figura més influent de la història del...
Ens en recordem, aquell dia.
Del futbol, sí.
Sí.
Com si fos ahir.
Sí. Efectivament, cada
setmana. Era
la Setmana Santa.
El programa de ràdio, de tot, de com va anar tot. Sí, me'n recordo absolutament de tot.
Jo feia festa aquell dia.
Doncs això no
recordo. Perquè començava la Setmana Santa.
Estava anant cap a Tolosa, imagina't. Sí. No recordo què anava a fer a Tolosa, però sé que estava anant cap a Tolosa. En fi, que demà recordarem com es mereix la figura de Cruyff. I a les 10, al Catalunya a Nit, una festa silenciosa que podeu compartir amb el Manel Elias.
No li
ha
agradat.
No li ha agradat,
jo sé.
Aquest tema el punxaria.
Tot el que sigui gent... necessari, no?
Per llegir...
Sobres en silenci.
Jo, per llegir, diria que sí, però hauré de passar per l'Espai Texas a comprovar-ho.
Com...
A les 11 pel Catalunya Nit. Ja
el Marcos, en canvi, que és un tio sociable, faria una festa... Bé, amb el
però
el
és que està
llibre.
Molt bé, aquesta festa. No? Per què?
Sí, a mi em sembla que és molt interessant.
Perquè pots compartir amb que no parlis. Tu estàs compartint espai, moment, reflexió... Acabes el llibre, pots parlar...
Però clar, si després pots parlar... Però això és un club de lectura de tota la vida, que la gent llegeix el llibre i comparteix després
el que penses sobre el llibre. Tu llegeixes a casa.
I segons com, és més ràpid. Acabes de llegir, quin llibre més bo. Fas un tuit, t'insulten i ja fas la festa. Agnès, gràcies.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I com sempre és dilluns i això vol dir que els amics de Ral d'Avinyó, la raça rústica de porc de casa nostra, us regalen un pack d'espai llacurada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 932017474 s'endú el pack d'aquesta setmana. El dia en què ens hem entretingut a valorar la importància, la utilitat o no d'una festa silenciosa, jo crec que podem fer una festa silenciosa del tot costa. De moment, la festa dels 10 anys del tot costa la farem silenciosa.
Us convido tot a sopar a casa, però cadascú que sobri el seu en silenci i sense parlar. I després parlem de t'ha agradat el primer plat, el segon...
I si us porteu malament, els deixes anar al Wilson i a córrer.
En aquesta primera hora del tot costa pensareu que l'estat físic del Barça ens ha ocupat part del debat, la capacitat de ser eficaç a pilota aturada, de tot això n'hem parlat, però el que bàsicament ha vertebrat aquesta primera hora és si hi ha molta diferència entre jugar un minut
o cap,
o no jugar res en una competició internacional, perquè tu t'hi sents més campió.
Com estem.
Un programa únic a la seva espècie.
Estic totalment d'acord. Bé.
I encara no hem escoltat Bartomeu, espera't.
No, jo sé que
calla, hem d'escoltar Bartomeu, hem de fer baròmetre i us hem de recomanar el Fem Futbol d'aquesta setmana. L'episodi ja està penjat. Recomanació digital. Ara després la Rut Vilà ens explicarà quina oferta li farà el Barça a Pere Romeu, un mínim de 2 anys.
Vinga, això serà d'aquí una estona. Ara no és una amenaça, Bartomeu.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. On és la gent de la Medina?
El Salva els té a tots clitxats. Quan ve la Laia a Tudel ja sap que ha de posar festa, i no silenciosa precisament, sinó aquesta de la fúmiga, que ja sabeu que pleguen aquest estiu, però abans ens van regalant, en aquest cas, una reedició d'aquest Mediterrània, i que ja veieu que la Laia va fent que sí amb el cap si ens esteu veient per la tele. Hola, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Per... És que és impossible no moure't amb aquesta cançó, no?
És veritat que Laia Tudel és festa, és la fúmiga, en canvi, posar la fúmiga per escoltar Josep Maria Bartomeu, home...
No.
Potser no, no seria, toca. Però, escolta, les coses són com són, i aquest matí, Bartomeu...
És una festa silenciosa, amb Bartomeu.
Sí.
Ah, sí, està bé, està ben tirat.
Sí. Sí. Bé, la qüestió és que Josep Maria Bartomeu ha vingut aquest matí al matí de Catalunya Ràdio amb l'Ostrell,
sí,
i ha donat la seva versió del caos en què va deixar el club el 2021.
Sí, feia, o de fet l'hem sentit poc des que va sortir del Barça fa 5 anys, l'hem anat sentint amb comptagotes, i avui ha vingut al matí a Catalunya Ràdio,
sí, fet,
a l'estudi.
L'havíem escoltat de manera breu, diria que era una entrevista o un esmorzar d'una agència, pot ser EFE?
A l'agència EFE, sí, durant la campanya,
I,
sí.
I, imagina't, poc que parla, i no ens vam acabar de posar d'acord si havia dit que votaria Víctor Font o no.
No va dir Víctor Font, va dir que votaria el canvi.
Va dir que la porta s'havia de jubilar, sí.
El canvi
s'entenia que no era la continuïtat de Joan Laporta, però vaja. El cas és que avui ha vingut amb ganes de defensar la gestió del seu mandat, el seu llegat, de dir que no és tan nefast com s'ha anat dient des que ha sortit del Barça.
Ho ha dit, Dani, amb allò... És que el Sanabra posa cara de...
No, he escoltat alguns clips...
No puc creure que hagi dit això, però sí, ho ha dit.
Sí, perquè ell considera que el que diu la Junta de Laporta quan relaciona tots els problemes econòmics o la greu situació econòmica que ha tingut el club del Barça, que ho relaciona tot per l'herència rebuda a Bartomeu, ell considera que la seva herència té coses bones i dolentes, però que va estar molt marcada per la Covid, això ho hem sentit moltes vegades, i que com va deixar aquests 500 milions de pèrdues per la Covid, doncs que, evidentment, ho relaciona amb la Covid, no amb tots els seus anys de gestió. El cas és que Bartomeu ho vol defensar perquè també creu que el Barça, si hagués volgut el Barça amb Joan Laporta, hauria pogut mantenir el fair play, perquè això era el que havia de fer, era no carregar tant les pèrdues amb aquests 500 milions d'euros, que això ja ho vam explicar que ho va fer només arribar Joan Laporta, que si no ho hagués fet doncs hauria mantingut el fair play, no ho va fer, i per tant doncs encara el club es troba en aquesta situació que no té fair play. El cas és que sí que ha admès, per exemple, un dels errors de la seva gestió, que ha estat incrementar tant, o va ser incrementar tant la massa salarial, que això va ser sobretot a partir de la marxa de Neymar al PSG, quan el PSG va pagar la clàusula de 222 milions d'euros. Ha dit Bartomeu que en aquell moment, per por a que hi hagués més jugadors que fessin el mateix, doncs sí que és cert que van començar a incrementar, per exemple, clàusules.
Més d'un que parlava de que tenia ofertes exteriors, que li pagaven millors salaris.
Com Leo Messi.
I més d'un. Però jugadors doncs, com el Sergio Busquets tenia ofertes. El Leo Messi, evidentment, cada any el Leo tenia ofertes d'altres clubs. Per ser un cas, van protegir-los amb aquest augment de les clàusules de rescisió.
De les clàusules i, evidentment, dels seus salaris, i que alguns els hem estat pagant fins fa 5 minuts, com qui diu. Bé, és la versió de Bartomeu, només faltaria, però d'una irresponsabilitat infinita, estirar més el braç que la màniga per poder que se te'n vagin futbolistes. En fi, ell sabrà el que va fer. Què més, Laia?
Altres qüestions que ha tractat en aquesta entrevista, el cas de l'anomenat Barçagate, o Bartugate, vaja, però que encara està en procés judicial, recordem, doncs manté Bartomeu que ell només, com a president del Barça, es va contractar aquest servei de Nystream per controlar el relat, el que es deia del Barça a les xarxes, no per doncs, insultar ningú, que és coses que encara estan en judici, i sí que ha negat, per exemple, algunes de les coses que recullen els últims informes dels Mossos d'Esquadra, on considera que va desviar diners del Barça per a finalitats personals.
Bé, això no és cert, això és mentira. El que em sorprèn molt dels Mossos, no dels Mossos, de tot aquest atac jurídic, és el fet de que els Mossos doncs, han tardat 5 anys en analitzar el meu telèfon, el meu ordinador. Jo és molt pervers el fet de que tenen tants anys i van tenir informes. En aquest moment crec que estic amb 5 o 6 denúncies per delictes econòmics, però amb cap d'ells, ni els 5 ni 6, ningú diu que hagis tu posat-me a la caixa.
Molt bé.
I de tot el seu mandat sí que ha dit que només, perquè li ha demanat l'Ostrell, es penedeix d'alguna cosa, tot el que ha fet com a president del Barça, ha dit que només una cosa, des d'haver fet fora Andoni Subisarreta com a director esportiu, diu que aquí es va equivocar, i després també han parlat del cas Negreira, aquí Bartomeu ha insistit en que només es tractaven de pagaments per aquest servei d'assessorament arbitral, i que ell, precisament, cap al 2017, crec que ha dit, per recomanació del director general del club Òscar Grau, que estaven en un context de retallades, li va dir que calia retallar, si es podia retallar aquest servei, i ell va donar l'okay, i llavors van deixar de fer aquests pagaments per aquest assessorament, que es va seguir fent, però a nivell intern, ho van fer amb persones del mateix club.
Molt bé, doncs sempre és interessant escoltar les versions de tothom, especialment si ha costat tant de fer-ho des del 2021, quan va plegar. Però vaja, no sé si ens ha canviat gaire la mirada que tenim sobre Bartomeu. Veig cares que no.
He buscat a Google quants clubs de futbol hi ha al món. Hi ha 326.000. Això vol dir que hi ha 326.000 clubs que van passar la pandèmia, i no crec que tots els va impactar com li va impactar el Barça. A mi l'excusa aquesta que el problema de la gestió de Bartomeu va ser que no, és que ens va agafar una època que, clar, no podíem fer ticketing perquè la gent no anava al camp, perquè hi havia una pandèmia. Pues, sí, el Bayern de Múnich també va passar una pandèmia, i el Manchester United va passar una pandèmia.
El problema és que el Barça anava al límit.
El problema és haver estat al límit quan ha arribat la pandèmia. Sí, sí. Clar, doncs llavors és el que vas fer abans de la pandèmia. Sí,
el problema és tenir la massa salarial al 90%, o sigui que tot el que ingressava el club anava al vestidor.
Però és curiós en el moment en què ell ho xifra, diu, quan se'n van a Neymar, primer perquè ell diu, vam tenir por que s'enduessin altres jugadors, jo tinc molts dubtes.
Neymar és el traspàs més car del futbol mundial, encara.
No ha parlat dels 160 que ens vam gastar en Coutinho, etcètera. Ja no dic els de Dembélé, perquè almenys Dembélé va estar 7 anys al Barça. Coutinho va ser un fracàs.
I Griezmann, després, no? Coutinho, Dembélé i Griezmann.
També deia per la pasta directa de Neymar. En fi,
450 milions.
Tot el dret a explicar-se només faltaria, i encara millor si fa aquí a Catalunya Ràdio, però vaja, que descansi i es dediqui als seus negocis. Laia, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu-siau.
Reprenem el fil del futbol i anem al Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2, al derbi madrileny d'ahir, que en algun moment jo reconec que vaig tenir l'esperança que el Madrid s'hi deixaria punts, perquè l'Atlètic de Madrid es va avançar, de fet guanyava el descans per 0-1, va arribar empatadors amb un golaç de Nahuel Molina, però al final el Madrid es va acabar imposant. Jo diria que gairebé més producte dels errors de l'Atlètic de Madrid que no pas dels mèrits del Madrid, que això sí
Després parlarem de la part arbitral amb el Joan Fàbregas, però el Madrid va resistir un quart d'hora llarg contra 10 contra 11 per l'expulsió de Valverde. Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Hi ha sensació a la Casa Blanca d'haver salvat un matchball, en el sentit que si el Madrid ahir s'hi deixava punts, l'avantatge del Barça se n'anava a 6 o a 7.
Oh, i tant que sí. Sí, sí, hi ha molta satisfacció i aquesta sensació de que el sorpasso al Futbol Club Barcelona a la Lliga és més que viable, sí, sí, perquè es considera que l'equip ha donat solucions a molts dels problemes que tenia a sobre, per exemple, el moment de Vinícius, per exemple, el moment de Valverde, per exemple, el tema del mig del camp, i que amb aquestes solucions arbitrades i gestionades per Arbeloa, que ja no està en entredit, bueno, no està en entredit entre l'opinió pública. Jo us puc dir que sí que la directiva continua cercant noms, però en principi, amb aquestes solucions, doncs l'equip està en un moment de creixement efectiu, no? Com a mínim de resultats i també una mica de joc col·lectiu. I sí, sí, la sensació és que s'ha donat una passa endavant molt important davant un rival molt important també, i a partir d'aquí doncs es veuen capacitats per continuar lluitant la Lliga, sí, sí.
Aquest creixement del Madrid ha coincidit amb diversos jugadors importants i claus en l'equip de baixa, cas de Bellingham, cas del mateix Mbappé, que hi va jugar, tots dos van jugar minuts a la segona part. Potser aquest és el repte que té Arbeloa, no? D'acoplar-los, perquè quan aquests futbolistes jugaven al Madrid no funcionava.
Sí, sí, no, i de fet alguns encara no funcionen, no? Fixa't en l'experiència i d'Mbappé, vull dir que és que surt al camp passejant-se. I la gent aquí està molt molesta amb aquest pet, no? A veure, és veritat que encara no està plenament recuperat, que ha marxat a França per una pura qüestió comercial, el que vulgueu, però no deixa de ser un home molt important i que ha d'espavilar. Vull dir, això té molt preocupat Arbeloa i sobretot per l'encaix que pot tenir, no? És a dir, ara té un equip que està funcionant. Veurem què és el que passa. El tema de les substitucions, no passa res si ha de prescindir d'Abrahim perquè és molt fàcil prescindir d'aquests jugadors, no? O de Guller perquè és molt fàcil prescindir d'aquests jugadors. El problema és el rendiment. És que el rendiment que t'estan donant aquests jugadors, de moment, és el que tu dius. Vull dir que Bellingham, quan ha tingut l'oportunitat, no ha arribat a aquest nivell, i Mbappé, que sí que va arribar, en aquests moments no se'l veu capacitat per aconseguir en aquests moments, a més de la temporada, que són absolutament vitals, aquest nivell que és exigible perquè és el to que està aconseguint l'equip, no?
Ara li pregunto a la Maria Josep per l'Atlètic de Madrid, que ara mateix ens interessa més que fins i tot que el Madrid, però abans pregunto al Dani, a l'Anaïs i al Marcos de manera breu. Aquest Madrid que està aguantant l'embestida del Barça a la Lliga, que es manté a 4, us fa més por, menys por, igual de por que algunes setmanes enrere quan semblava que l'equip d'Arbeloa trontollava més?
Més por, si haig de triar, evidentment. Més por que el...
Més por, vull dir, per poder perdre la Lliga.
Sí, no, jo crec que el Barça té la Lliga a la butxaca, però evidentment veig aquest Madrid, l'eliminatòria que fa contra el City, doncs Valverde està posseït per l'esperit de Pelé, vull dir, Valverde està en un moment brutal, Vinícius també, el que jo no he vist mai és Mbappé i Vinícius jugar bé a la vegada, això no ho he vist mai. No ho vaig veure amb Ancelotti, no ho vaig veure amb Xavi Alonso, i està per veure si ho aconsegueix Arbeloa. Però estic d'acord amb tu que ahir dels millors jugadors del Madrid és Jiménez, per exemple, i que crec que el Madrid, no és veritat, crec que el Madrid entra al partit perquè l'Atlètic de Madrid fa molts regals, molts regals.
Sí, bueno, l'Atlètic de Madrid arriba a 0-1 al descans i els primers 10 minuts de la segona part es dedica a fer a concedir regals, és així.
A mi el Madrid sempre em fa por, sobretot en aquests trams finals de temporada, que no sé com s'ho fan, però malgrat les lesions, malgrat no tenir el Courtois, treuen a l'únic que està en un bon nivell i aconsegueixen sorprendre, guanyant el City, Valverde, digue-li Pelé, digue-li l'espíritu de Juanito, que de cop i volta comença a fabricar gols, ara resulta que ja Mbappé no és necessari, perquè realment tens la sensació que ara mateix no el necessiten. Per cert, em sembla increïble que un jugador com Mbappé, que està lesionat i que no pot jugar amb el seu equip, sí que li donen permís per marxar amb la selecció, encara que sigui per temes comercials.
Però ja ha jugat dos partits.
Sí, home, però vull dir... Però no està.
Ha jugat dos partits per poder marxar.
Exacte. Tu imagina't el debat que s'hauria generat aquí a Barcelona si algun d'aquests jugadors del Barça fa això.
Jo pel que havia llegit de França, És que se n'hauria anat encara que hagués estat de baix.
Sí, sí, clar, clar.
És una qüestió, com tu deies, comercial.
Però és increïble. Sí, al final,
home,
és increïble.
Si hagués passat aquí, s'hauria muntat,
un sideral important, perquè tu estàs pagant a un jugador que no és que no té un salari baix precisament i no el pots fer servir, i en lloc de quedar-se aquí recuperant-se les dues setmanes, se'n va a Estats Units per temes comercials. Ok, perfecte.
Molt bé. Marcos.
El Madrid fa respecte, però jo penso que el Barça ho té en la mà, el Barça té la capacitat, i sobretot el Madrid d'Albeloa, que evidentment ha passat a quarts de final, que ha guanyat a Mourinho, que ha guanyat a Guardiola, que ha guanyat a Simeone, però aquest Madrid està a 4 punts. Quan el Madrid fa fora a Xavi Alonso, estava a 4 punts del Barça.
Sí, sí, no. Sí,
o sigui,
sí. El Madrid va tocar fons amb aquella derrota contra el Celta, la derrota contra el Getafe... No, contra el Celta era amb Xavi Alonso, la derrota contra el Getafe, que semblava que...
Bueno, pues està a 4 punts encara. Té que venir al Camp Nou, per tant, jo crec que és, depèn del Barça.
Sí, sí.
Per cert, sobre aquest Madrid, ahir que Guardiola guanyava el títol, el 41è títol, perquè ell es compta aquell de tercera divisió, contra l'Arsenal...
Li podem comptar 40 i quedar-nos igual de tranquils,
No, ja que li van fer un rècord sobre els 40 títols, per Catalunya Ràdio també són 41.
No canvies ara, tu.
Perdó, 41.
Es pot sentir campió,
avui estàs decidit a...
No, home, però...
A reduir currículums,
Per ell, aquest títol...
Que sí.
El de tercera,
No discutirem sobre això.
Ell pot
sentir el que vulgui. Aquest no és un títol professional. Però és com si
que
li contéssim
no?
A Messi...
És campió de tercera.
Està flipant perquè no sap de què venim.
Perquè ell, la lliga de tercera divisió de la seva primera temporada d'entrenador, ell conta que és un títol perquè van ser campions.
És que va ser campió de tercera divisió.
De fet, ho van decidir al Camp de l'Europa, l'última jornada, estava en joc. Després crec que hi havia una promoció, però vaja, estava en joc el títol.
Gol de Víctor Vázquez. Des de fora de l'àrea.
Doncs ara he perdut el fil perquè això era per dir que Guardiola, després d'aquest títol
de la Carabao,
de la Carabao Cup o de la Copa de la Lliga, va dir que per ell era molt important aquest títol perquè el guanyava contra l'Arsenal, que era el millor equip d'Europa, juntament amb el Bayern i possiblement el Barça. I ho deia perquè ell, que l'ha eliminat el Madrid, no el compta entre els millors equips.
Doncs imagina't com està el City, que se n'ha portat 5 del Madrid. Sí, Maria Josep, l'Atlètic de Madrid. Va, surt sense grans ferides del...
Bueno, dues per a Lliga.
Sí, però és que és la pregunta que li anava a fer a la Maria Josep. No resta, perquè l'Atlètic de Madrid ja no concursava a la Lliga, i et diré més, perd per targetes Llorente i Cardoso pel partit de Lliga contra el Barça, és que la sensació que tinc és que potser no haurien jugat tampoc.
Aviam, l'atenció està fixada on està fixada,
clar,
que és l'anada, sobretot l'anada de la Champions i especialment arribar el més sencer que es pugui a la final de Copa, no? Ja ho vam parlar la setmana passada, vull dir, és que el calendari és absolutament demoníac. Per tant, s'han de dosificar forces i bé, ahir, que s'hagués pogut guanyar, s'hagués pogut guanyar. Que hagués estat molt important a nivell emocional, doncs hagués estat molt important. Simeone va sortir amb un 11, molt, 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 molt titular,
Vull dir
que va sortir, de fet, amb l'11 del Tottenham, amb una excepció només, vull dir que menys Molina, vull dir que això va traslladar, va portar a Llorente al lateral, va incorporar Koke, vull dir que al final el moviment que va fer va ser un i això va dir que anava pel partit, volia dir que anava pel partit, o sigui, volia guanyar, ell vol guanyar ara. Si s'ha de jugar a la cama d'un jugador, si s'ha de jugar a l'estat de forma d'un jugador, no ho farà pas. Vull dir, jo crec que anirà pel partit, evidentment, amb els efectius que tinguin. Crec que si Llorente hagués estat... No hagués vist la targeta i no hagués acabat cicle i, per tant, hagués pogut jugar... Llorente és un dels seus fixes, vull dir, no tinc cap dubte que hagués jugat contra el Barcelona... Però tampoc farem d'això un drama, eh? Vull dir,
no.
Ell té l'atenció, la té fixada i no hi ha més. A veure, a tot no arribarà, això
clar,
ell ho té molt clar. Perquè no tens un equip tens un equip competitiu, però no tens un equip per intentar fer un bon paper també a la Lliga. No ho tens. I has d'anar eliminant una cosa o una altra.
Però és que està claríssim. Si jo fos Simeone, ja veurem què farà ell, jo sortiria a jugar el partit de Lliga contra el Barça amb el cadet C. Ja veurem què fa...
Això ha fet a la Champions, eh? Aunque no sí, vulguis, home. Això afecta sí, sí. la Champions.
El quedarà el que tu vulguis, però si, Vaya, si el Barça ha d'anar a jugar...
Però no pots sortir a l'Atlètic Madrid, sí.
Si el Barça ha d'anar a jugar amb tot i l'Atlètic de Madrid es pot permetre prendre's el partit relaxat, això el que sí que segur que afecta és a les cames bueno. pel partit de Champions. Vaja, jo ho tindria claríssim, a veure què acaba fent Simeone. Maria Josep, alguna cosa més?
No, simplement el tema de... si voleu, podem comentar el tema arbitral, que aquí la satisfacció que hi ha a nivell, diguem-ne, de valoració de lo que és l'equip en si, contrasta molt amb totes les crítiques que s'han rebut per l'arbitratge d'ahir, cosa que sobta molt, no? Perquè l'arbitratge d'ahir, ho vam poder veure tots, va ser bastant favorable als seus interessos, no? I les crítiques han estat espectaculars.
És una sorpresa, i ara ho comentarem amb el Joan Fàbregas, però els del Madrid se senten perjudicats i els de l'Atlètic de Madrid també. Maria Josep, gràcies.
Una abraçada a tots.
El baròmetre.
Avui el baròmetre, Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
Bona tarda.
Ve carregadíssim fins al punt que gairebé haurem de resoldre les accions tipus test.
Som-hi.
Comencem pel derbi madrileny. Hi ha penal de Carvajal a Llorente en una acció que hauríem dit residual, però l'atropellament és de tal magnitud que...
Aquesta no te la puc fer, tipus test, em sap molt greu.
Comencem bé.
Comencem de conya.
No és penal?
Per mi sí que és penal, després de veure-la moltes vegades, però no és tan clar com sembla, és molt interpretativa. És una jugada residual, per tant, heu de valorar si l'acció de Carvajal mereix la targeta groga.
És groga fort. Com un piano de cua amb folre i manilles, sí, Joan.
Jo crec que
és contundent. Això m'ho vas ensenyar tu, que era residual o no en funció de si li trauria groga. A mi em va durar dubte 10 segons.
Si l'entrada és imprudent, és groga? És a dir, si consideres que
és temerària.
Sí,
és imprudent, per tant, no mereix la groga, no pot ser penal. Jo el que et vaig ensenyar, sobretot, Jordi, és que...
Imprudent no és groga?
Imprudent és falta sense groga, temerària.
Temerària.
Per mi és més imprudent que temerària.
No, és temerària. Vaja,
és una salvatjada.
O sigui, on va dintre l'àrea? On va dintre l'àrea a fer això?
Però vosaltres veieu com cau el jugador de l'Atlètic de Madrid?
Que sí.
És que
sí,
però, no pots
entrar
així.
És que no pots veure com cau. És que tu el que has de veure...
No, tant que pots veure com cau.
Però pots veure com entra.
Home, és un jugador que...
Ell va intentar tapar i
arriba molt tard. Arriba tard,
absolutament descontrolat i atropella el rival.
Jo tinc dubtes de si és groga.
Si arriba tard, és que arriba tard...
Jo no ho sé.
Clar, és que realment no té cap culpa de que l'arribi tard o que n'arribi.
Va, però... Jo, mira, d'entrada, jo, Jordi, el que vaig ensenyar és que la majoria de jugades no són com un piano de cua, tot que tu les vegis tots com un piano de cua.
Aquesta és de cua amb
folre i manilla. No, aquesta és molt interpretativa, perquè Carvajal va com un tren, però el punt de contacte no és tan evident com sembla. Llavors, si per tu l'entrada és de groga, és penal, però si per tu l'entrada no mereix la groga, no és penal.
Sí, sí, està clar. És que, jo dic que no tinc cap dubte, perquè si no en tinc cap que és de groga. Però,
per
clar,
mi és penal, però amb la boca petita.
És penal. A la boca gran.
Pensava que ens posaríem d'acord més de pressa amb aquesta, però no. El penal de Hansko a Brahim a mi em sembla burro, però penal. No.
A mi també.
Doncs jo aquí tinc dubtes.
A mi m'agrada aquesta definició de que em sembla burro, però penal, perquè no és el penal més clar del món, però al final és molt poca cosa, però hi ha traveta, hi ha contacte, sí,
que li posa la
falta.
Cama entre les cames.
Però és que és molt instantani el moment en què apareix la cama, o sigui, el peu de Hanko i el de Brahim.
Ja,
però, o sigui, jo no tinc clar...
Però la diferència hi és poca cosa, hi és penal, hi és molta cosa i no és penal.
Sí, però hi ha una cosa que és residual i l'altra no. Clar. Aquesta és la gran diferència.
En aquest cas parlem d'una traveta. A mi és que em sembla que posa el peu allà al mig...
Si xilo empalant penal per això no em sembla escandalós, tampoc em semblaria escandalós que no l'hagués jugat.
Que no dic que Brahim no hi posi de la seva part per caure, però a mi em sembla que li fan una traveta i el tio diu, vinga, doncs avall.
És comprable, és un penal comprable.
De fet, la cara del jugador de l'Atlètic de Madrid...
I el Bernabéu més.
Em sembla bastant reveladora.
I el Bernabéu es compra més fàcilment.
Bé, tenim...
Home, després de l'arbitratge que va fer... Encara està parlant en Arbeloa o ja ha deixat de parlar?
Ja ha deixat de parlar.
Ja ha deixat
de parlar. Que avui Marcos amb l'arbitratge.
No, és que em sembla...
A mi això no em sembla malament.
No volem que els àrbitres donin explicacions als entrenadors.
Sí, però a tots.
O sigui, que doni explicacions també a Simeone, que doni explicacions a Flick, que doni explicacions
a... No, no, a tots no. A tots Manolo. No. A ningú.
Ah, doncs mira, doncs ja està.
A ningú? Home, doncs jo estic a favor de tothom.
Dos minuts està parlant i després el que fa el temps afegit.
A Simeone no li explicarà.
O sigui, això... aquí estem intentant que el futbol sigui més divertit i es xiuli menys contactes i hagi més joc efectiu i ens permetem parlant. Que un senyor estigui dos minuts parlant amb un entrenador explicant
tot això. És veritat. Però
tampoc no, començaràs de res.
Això és molt important.
Sí, sí, sí.
O sigui, és
està
molt
clar,
important
està clar, està clar.
Que l'àrbitre, el jutge del partit, pari el partit i vagi a explicar-li a un entrenador si és targeta vermella o no és targeta vermella.
I abans l'afectat, que també hi havia hagut d'anar bona xapa.
Té un punt de teatralitat perquè al final tu li pots dir...
Bueno, però no és un actor, és un àrbitre.
Clar, clar, però li pots explicar al quart àrbitre i al quart àrbitre,
correcte,
mentre el jugador està en joc, li pot dir, mira, ha xulat la vermella per aquest motiu.
Jo crec que a part de que sigui al Madrid, aquí l'àrbitre creu que la seva decisió d'expulsar Valverde mereix una explicació. Perquè
però quina explicació mereix?
A mi em sembla una vermella molt rigorosa. A
no,
mi.
Per mi no.
D'acord.
Bueno, aquí la vermella no s'aguanta per enlloc. És una entrada contundent que impacta la bota al contrari, que s'ha d'amonestar
i que
si hagués... Si hi hagués groga i ensenyar i l'àrbitre mostrar groga, no hauríem obert cap debat sobre si mereixia l'expulsió. No hi ha força excessiva, no corre perill de lesionar el rival, no s'aguanta per enlloc. I demà, ja m'avanço, el comitè justificarà la vermella i la donarà per bona.
I li posaran dos partits a Valverde.
I l'altre és el que pensen.
I quants partits amb un nuera?
Jo t'haig de dir que el partit d'ahir era molt difícil, amb moltes jugades que estaven al límit, i aquest àrbitre està a un molt bon nivell, tot i que ahir hi ha moltes jugades que tothom pot pensar una cosa o l'altra. De fet, hi ha gent que defensa la vermella, sí, però jo crec que en línies generals està força bé l'arbitratge, però aquesta jugada en concret jo crec que es va excedir, i la groga és claríssima, i la vermella és molt, molt, molt rigorosa.
Per tant, el Joan, arrossegant els peus, veu penal a Llorente, veu penal a Abraham, i clarament veu que no és vermella a Valverde.
I la xerrada, que per mi és el més important.
D'acord. Xerrada fora.
No, és que riu, però com si no passés res, i és molt important que un àrbitre vagi a parlar amb l'entrenador durant dos minuts.
Abaixant el cap.
Tranquil, perdona.
A mi gairebé crida més l'atenció la relació de submissió de deixes parlar.
Tu
vinga a explicar, si no em vols sentir bé.
Sembla que aquí mana que la figura d'autoritat sigui la
meva. Ell va cap allà i li diu, primer parlaré jo i després parlaràs tu. Arbeló encara li continua parlant i li diu, em permets que parli jo
pues
i t'ho expliqui?
Quan està allà, marxa, targeta amarilla.
Que ens posem a analitzar la manera en com l'àrbitre aconsegueix que Arbeló acalli.
Sònia, el Marcos és partidari de les festes silencioses. No li agrada el diàleg.
A part, hi ha una altra cosa, i és que aquí no ha d'haver-hi un diàleg. Ha d'haver-hi, com a molt, una explicació. Alguna cosa hi ha a explicar-li, però què més dona que digui Arbeló?
Mira, hi ha altres que no li expliquen mai. Flick encara està esperant que li expliquin les coses als àrbitres. Sempre ho diu.
S'ha de dir, i jo això també ho valoro, que Arbeloa... Que
home, podria, només faltaria.
No, només faltaria. Quan t'expulsen un jugador, el més normal és que comencis a fotre crits i tal, i
però si ve l'àrbitre a la teva casa, posa't, seu aquí al sofà gris. Seu aquí al sofà gris que parlaré.
Jo crec que l'àrbitre, que s'equivoca, perquè ja ho esteu dient tots i ho està dient el Joan, jo entenc que l'àrbitre diu, aquest tio està més o menys calmat, m'escoltarà. Si t'està cridant...
Que continuï parlant, que porti tres dies...
No preocupis, que ja vindrà Arbeloa. Ja vindrà Arbeloa quan hagi perdut la Lliga o s'elimina la Champions, allà apareixerà l'Arbeloa de veritat.
No vull defensar Arbeloa. Només dic que en el cas d'ahir, Arbeloa li havien expulsat un tio i estava més o menys calmat. Només dic això, però...
A veure, quantes vegades has vist... has vist a un col·legiat parlant
així? No. Aquest mateix li va explicar Iagoba Arrasate, crec...
Però com una targeta, no? Li va fer abans, sí.
Potser
crec que sí.
Potser sí. Però, li va acabar explicant una decisió que no tenia.
Sí, però la targeta. Per davant.
Però normalment, excepte el Fàbregas, que no és partidari del diàleg, reclamem que els àrbitres s'expliquin.
Però que tallis dos minuts al partit.
No és que talli, és que estem en aquell moment de show.
Mentre
Valverde marxa i li explica.
I la gestió del temps afegit també és una altra cosa. És una qüestió.
A mi em fa l'efecte que l'Atlètic de Madrid s'ha queixat bastant poc. És que el penal em sembla tan catedralici i tan definitiu pel partit.
l'Atlético de Madrid després el permeten jugar 20 minuts amb 11 per una expulsió també rigorosa.
Però te'n va 0-2 al descans. Jo prefereixo. Jo prefereixo anar-me'n 0-2 al descans i quedar-me amb 10 un quart d'hora.
Però bueno, no hi ha problema. El proper partit parlarà amb Frick, parlarà amb Manolo González, parlarà amb tots.
I si segur que l'Atleti després del 0-1 hagués seguit atacant com sempre.
Això no podem saber.
Bé, Simeone va dir després del partit que ell no...
El que no farem és convertir aquest contenidor del tot costa en un debat futbolístic. Ara sí que ha de ser tipus test. Hi ha penal de Pate 6 a Lamin? Parlo del Barça-Rayo, òbviament.
No.
Hi ha penal de Fermín a Ràtio?
Sí.
Aquí estem d'acord.
Sí.
I, per tant, el Rayo ahir va sortir trasquilat del Camp Nou. I Espanyol-Getafe dissabte. El context és el que és. L'Espanyol està molt sensible amb les decisions arbitrals i tenen raó per estar-ho, però des del meu punt de vista... L'àrbitre que el criden per un suposat penal a l'àrea del Getafe per mans, jo crec que fa bé de no comprar-ho.
Fa bé de no comprar-ho.
Molt bé, ara ho has fet perfecte, Fàbregas. Gràcies, Joan.
Adéu, vosaltres.
Sintonia de Fem Futbol, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè vens a parlar-nos de la peça principal, la notícia principal del Fem Futbol d'aquesta setmana, que és l'oferta o la proposta de renovació a Pere Romeu.
Sí, el Barça no l'ha fet encara, però oferirà la renovació a Pere Romeu, que acaba contracte el pròxim 30 de juny, i li oferirà sense condicionar-la als títols. Per tant, arribarà abans que acabi la temporada. Si pensàvem que s'esperarien, aviam com anava la Champions per si renovaven l'entrenador, doncs no, el Barça no condiciona aquesta renovació als títols i li oferirà 2 anys de contracte que podrien allargar-se un mes, ja sigui opcional, ja sigui fixa, això dependrà de les negociacions, però la voluntat del Barça és oferir-li aquests 2 anys com a mínim i possiblement 3, veurem amb quina disposició.
Molt bé. En tot cas, abans del tram definitiu de la temporada, és una mostra evident de confiança en el teu entrenador.
Exacte.
Això pel que fa a la part Fem Futbol, pel que fa a la part prèvia del quart de final de Champions de dimecres a Madrid, bones notícies.
Sí, bones notícies pel que fa a Mapi, que avui ha pogut fer tot l'entrenament amb el grup. Veurem si entra o no demà a la convocatòria. De fet, demà estem pendents de 2 noms, del de Mapi, de si entra o no a la convocatòria, que sembla que va millor el seu turmell, i del de Kika, en canvi, va rebre Kika va tenir un problema físic a l'últim partit contra l'Atlètic Club, tot i que el va acabar amb aquest problema físic. Avui només ha fet una part de l'entrenament, veurem si demà pot fer-lo tot i, per tant, pot viatjar amb l'equip fins a Madrid.
Molt bé, demà, evidentment, dedicarem temps a aquesta prèvia de la cita futbolística de la setmana, aquesta anada dels quarts de final de la Champions.
Són 3 clàssics en 9 dies, el primer aquest dimecres a 6:45, evidentment els 3 els farem a la TDG i de la prèvia d'aquest clàssic també en parlem, òbviament, al Fem Futbol.
Doncs ja el teniu disponible, web, app, Catalunya Ràdio i plataforma 3CAT. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
I gràcies també a l'Anaïs, al Marcos i al Dani, que ara mateix en formació de festa silenciosa abandonen l'estudi 5 de...
Com t'ha agradat?
M'ha encantat. Una... Adeu. Gràcies als tres. Adeu, una pausa i marxem cap a la Volta a Catalunya. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les 3 modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem!
Ja és aquí la 9a edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos al centre de Barcelona hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 70 00 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
En marxa la 105a edició de la Volta a Catalunya. Avui amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Hola, Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Costa.
I arribada amb foto finish, emoció ja per començar, eh?
Sí. Sí, sempre m'ha fascinat això de la fotofinish, després de tants quilòmetres i tantes garrotades, haver-ho de resoldre per gairebé mil·límetres. Però sí, és cert, hi ha hagut emoció i a més ha estat molt bonic perquè és un final molt duel d'aquí Sant Feliu de Guíxols, pràcticament una recta d'un quilòmetre que pica cap amunt. Per tant, si es resol a l'esprint, que és el que acostuma a passar, és un esprint trencadíssim. I avui ha passat allò que ens agrada tant, que és que qui disputi l'esprint siguin els homes importants. El primer en intentar-ho ha estat Tom Pidcock, després ha saltat Remco Evenepoel, semblava que el belga s'emportaria l'etapa i seria el primer líder, però li ha aguantat molt bé la roda Dorian Godon, el campió francès, que, com deies, l'ha acabat superant a la foto finish. Per tant, Dorian Godon, primer vencedor d'etapa a la volta, primer líder per davant de Evenepoel i de Pidcock. I una curiositat, ara estava repassant perquè em sonava la història, Dorian Godon, aquest francès, fa uns anys estudiava estudiava el grau de fisioteràpia a Salt, aquí a Girona.
Molt bé. Doncs ja...
Fixa't. Doncs una mica reconegut, eh?
Una mica... Ens toca una mica de prop la victòria. En el dia de l'inici has pogut parlar, Isaac, amb un dels 7 catalans que tenim en dansa a la volta.
Sí, ho hem catalanitzat una mica. Abans et deia, et destacava un dels noms, el del Tom Pidcock, tercer classificat, que ve de fer uns últims dies espectaculars, i el seu equip, el Q36.5, a banda d'haver-hi directors catalans, fisioterapeutes catalans, també hi ha dos corredors catalans, un d'ells, el David de la Cruz. Doncs sí, amb el David de la Cruz avui corrent gairebé com a local, aquí saludant a molts aficionats. A més, carreteres que coneixes molt bé. Primer dia de la volta, sempre els nervis, aquest final tan exigent. Com ha estat el dia?
Bueno, ha estat un dia força bo per nosaltres, no? Sí que és cert que la primera part de la cursa ha estat força tranquil·la, no? El Ineos i els equips que han treballat han controlat molt bé. Després la nostra feina era col·locar el Tom el millor possible, perquè era un final que li venia doncs, força bé. Al final penso que ha fet tercer, per tant, doncs, bueno, és un bon inici de volta per nosaltres. L'objectiu, clar, és recolzar el Tom al màxim possible i tant de bo, doncs, que etapa rere etapa doncs, podem estar ja a les millors posicions a la general, al final de setmana.
Ja has tret el seu nom, però el fet diferencial, de tenir un tio com el Tom que pot lluitar-t'ho pràcticament tot i avui ja s'ha deixat veure.
Sí, no, està clar, al final el Tom és el líder de l'equip i quan tens un corredor que a més està en un estat de forma en el que està, que ja ho vam veure, no?, a la Milan-Turín i també a la Milan-San Remo, doncs dona molta confiança. La cursa penso que és un bon test per ell, també de cara al Tour de França, i per tant, doncs bueno, és un bon objectiu per nosaltres, a veure què podem fer, òbviament amb humilitat, però amb ambicions.
Gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Sort. David de la Cruz, temps enrere aspirant fins i tot a la victòria final a la volta, ara en un paper més secundari de company de Pidcock. Isaac, demà què toca?
Demà, mira, l'any passat vam viure una etapa amb sortida a Banyoles i final a Figueres. Demà toca al revés. Sortida a Figueres, final a Banyoles, una etapa sense grans ports, però amb molt desnivell acumulat, és a dir que jo crec que s'hauria de resoldre l'esprint, però els ciclistes arribaran cansadets, carregadets, perquè és una volta molt dura.
Aquí la jarana comença dijous, amb la muntanya, etc.
Ah, sí, Vallter, divendres Coll de Pal i dissabte l'etapa berguedana amb final a Caral.
Estarem entretinguts i serà l'Isaac Vilalta. Gràcies. Gràcies, Isaac.
Vinga, una abraçada.
La volta és el ciclisme en estat pur. A veure, t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per dues persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat.
Vera! Hemos podido aguantar su poder anotador del segundo cuarto.
eso nos ha sacado el partido completamente. Luego sí hemos puesto, pero jamás en ningún momento hemos tenido ninguna oportunidad en entrar en partido. Madrid ha sido...
Aquest és Xavi Pasqual, l'entrenador del Barça, després de perdre sense pal·liatius ahir al Palau un altre clàssic. El seu primer clàssic el va guanyar la pista del Madrid al gener, però ahir, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
El Madrid no en va tenir ni per començar.
No. A partir del segon quart ja va treure tota la seva artilleria. La rotació és dramàtica, el canvi. Els jugadors que, en teoria, no són titulars... Jo crec que a totes les línies el Madrid és superior, però sobretot en la rotació. I bé, ja es va veure que també era un tema, segurament, de que aquest partit no era un clàssic a vida o mort, ni per uns ni per altres, però, evidentment, en el cas del Barça, que està en estat precari, encara es nota més quan estàs pensant en els dos partits europeus que tens dimarts i divendres. I, per tant, doncs, el Barça té ara mateix una plantilla per jugar només a un sol objectiu. Jugar a diverses competicions i és complicat, perquè amb la lesió de la Provítola l'equip baixa molt.
Dimarts és demà, com haureu pogut endevinar. Demà el Barça juga contra l'Efes i divendres juga contra l'Estrella Roja, i aquests sí que són capitals per no perdre el tren de play-off o play-in, eh?
Sí, i aquí sí que veurem el millor Barça possible amb el que hi ha. I, per tant, com que són dos partits a casa amb rivals que no tenen el nivell del Madrid, que ja vam comentar ahir, doncs, que el Madrid certament està molt per sobre del Barça a tots els nivells, però també de la majoria d'equips de l'ACB, per no dir tots, i de molts equips d'Europa. Per tant, aquests rivals el Barça els pot guanyar a casa, o almenys aspirar que hi hagi, doncs, emoció, i si el Barça aconsegueix treure els dos partits, la temporada a Europa començarà a estar salvada, perquè els play-in els tindràs.
Doncs se centrarà el Barça en aquest doble duel europeu. Avui Xavi Pasqual deia que ja en té prou de sentir parlar de fitxatges de la temporada vinent, i fa bé, tot i que l'estructura del club ja estigui mirant el curs següent. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé, Jordi.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ja és aquí la novena edició del Campus de Futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
A Esplau ja es nota el bon temps a l'ambient. I els plans. Descobreix les tendències de moda d'aquesta primavera. Relaxa't al sol de les terrasses i comparteix l'oci que més t'agrada. El pla que millor et queda t'espera a Esplau, amb més de 130 botigues i restaurants, 28 sales de cinema i 18 pistes professionals de bowling, amb aparcament gratuït. Més info a esplau.com.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Temps per les motos i pel Gran Premi de Brasil que s'ha disputat aquest cap de setmana a Goiânia. Va guanyar l'italià Bezzecchi, però, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
El titular és despropòsit absolut amb l'estat del circuit de Goiânia, més enllà del resultat de la cursa.
Bé, segurament hi ha hagut precipitació, perquè dijous a la nit mateix els dona la Federació Internacional el vistiplau per organitzar una cursa quan els tens a tots allà. Saps?
Vull dir que sí, com per dir que no. Sí.
Clar, és impossible que els diguin en aquell moment que això no passaria. És veritat que ha caigut més aigua de la que podien assumir en un mes sencer, però sembla ser que potser aquell asfalt no acaba de ser l'asfalt que li haurien de posar, i han fet molt poques proves, i al final, doncs, esvorant fora de la traçada. Fora de la traçada, detall important. L'esvoranc de dissabte és fora de la traçada. Si hagués estat enmig de la traçada, tenint en compte que van omplir aquella banyera, perquè era una banyera, amb ciment, doncs imagina't l'espectacle. La cursa sprint endarrerida, sembla que les coses van més o menys bé, i diumenge descobreixen, atenció, a les 11 del matí ja ho sabien, eh? A les 11 del matí ja sabien que hi havia dos revolts, l'11 i el 12, que s'estaven pelant i que estaven deixant anar pedres. Després de les curses de Moto2 i Moto3, avisen els equips 6 minuts abans de començar que allà hi ha dos revolts, que vagin en compte i que reduirem un 25% la distància de cursa. És a dir, vaja, tenies llum natural suficient com per dir, escolta'm, parem un moment, endarrerim mitja hora això, que els equips puguin reorganitzar l'estratègia, perquè segurament la majoria s'haurien tret 5 quilos de pes de benzina de sobre, etcètera, etcètera. Tot plegat ha estat una mica estrafolari tot plegat per salvar el Gran Premi, bàsicament per salvar el Gran Premi. Aquestes coses que passen a MotoGP.
Ah, però jo pregunto, segurament des de la meva ignorància, que la cursa en lloc de 31 voltes en faci 20 i escaig impedeix que algú es trenqui el cap?
No. No, el que passa és que ells van fer els seus càlculs dient, oh, no sé quin càlcul, i no sé què s'ha d'estudiar per mirar-se un asfalt que s'està degradant i dir, no, mira, en lloc de 31 en farem 23, no? Perquè d'aquesta manera hi ha pilots com Àlex Rins o Àlex Márquez que van sortir amb blaus de les pedres que sortien despedides de les motos del davant, eren com projectils.
I el mateix Márquez va explicar que va acabar quart perquè havia sortit en un revolt on hi havia, on el revolt estava en mal estat, vaja.
Sí,
Márquez
sí.
No és gaire d'excuses, almenys jo no el tinc conceptuat així, i ell va atribuir no haver acabat el podi a l'estat del circuit.
Sí, el cas és que, com jo he estat dient tot el cap de setmana, definitivament els pilots necessiten un sindicat per defensar-se i, com a mínim, perquè no els prenguin per idiotes. Perquè és que van com baldufes, però no només els de Moto2 i Moto3, sinó també els altres.
No s'hi deixen prendre, ho dic, Damià, perquè si fos un circuit que està malament, però és que jo no m'he tret del cap en tot l'hivern a l'accident de Márquez perquè el piano estava més alt que l'asfalt.
No només l'any passat, per
exemple... Tinc la sensació que, en general, es permet córrer en circuits on és evident que la seguretat no està garantida.
Ah, està clar, això està clar. Que haurien de ser més primmirats amb aquesta història està claríssim. Jo no sé de qui és culpa, ja, bé, ho puc imaginar, sí. Perquè jo crec que és culpa a parts iguals de la Federació Internacional i de MotoGP. A parts iguals, ara no posarem aquí si un més que l'altre. L'any passat, per exemple, es corre a Hongria i jo no tinc clar que arribés l'acreditació de la FIM. És a dir, ja. que és molt important... Que s'obri el campionat a nous escenaris.
Sí,
però si aquests escenaris no acaben de funcionar, no? És a dir, m'ho invento, hem de matar el circuit de Catalunya perquè ve un senyor d'Hongria que té quatre peles i vol fer un circuit? O sigui, o un senyor de Brasil? Home, com a mínim sabem que el circuit de Catalunya et dona una sèrie de garanties,
clar.
No?
Sí, sí.
Com, per exemple, un Gran Premi Solidari quan a València va passar el que va passar. Home, no sé, aquestes coses... Això ja ho va dir el director del Trackhouse, el Davide Brivio, va arribar a Brasil, va veure el panorama i va dir, compte, perquè ens estem equivocant, i evidentment tenia raó.
Bé, doncs, esperem que en pròxims grans premis, com a mínim, la seguretat i l'estat del circuit estigui garantit. Jo crec que és un mínim que es pot exigir per la integritat dels pilots i, en aquest cas, també pel bé de l'espectacle. Més enllà d'això, en la part esportiva, Damià, i per mi sorprenentment, a Aprilia li està passant la mà per la cara a Ducati.
Sí, i si et fixes, Bezzecchi ha guanyat dues curses, però en són quatre de seguides si comptes les dues del final de la temporada passada. Ja sabíem quin poder tenia Bezzecchi, que va ser tercer de la classificació general del 2025 i que ha començat molt bé i que, a més, té una moto encara més competitiva, com ho demostra el fet que un Jorge Martín, que l'any passat va fer el rècord mundial de lesions i que aquest hivern tampoc ha pogut fer la pretemporada, etcètera, etcètera, arribi i pugi al podi d'aquesta manera que ho està fent al darrere del seu company, o que Raúl Fernández estigui sent competitiu, o que Ayo Ogura, el japonès, sigui competitiu. És a dir, les quatre Aprilies són competitives. En el cas de les Ducati en tenim sis, i ara mateix només hi ha dos pilots que són competitius, un dels quals Marc Márquez, i que, bé, han reconegut a la cúpula de Ducati que normalment els treu les castanyes del foc sí que és veritat que diuen que tenen identificat el problema. Aviam si aquest cap de setmana als Estats Units, doncs, com a mínim Ducati li pot donar a Marc Márquez, no sé si l'Àlex podrà arribar, però com a mínim que li donin a Marc Márquez la capacitat de demostrar que Austin és un dels seus circuits talisma.
Aquí ho tenen fàcil perquè Marc Márquez a Austin probablement hi guanyaria en bicicleta.
L'any passat va caure, recorda.
Bueno,
va ser una de les curses que les havia de guanyar amb una mà lligada a l'esquena i va caure.
D'acord, però... doncs no tornarà a passar el que va passar l'any passat. Esperem-ho així. Damià, gràcies.
Adéu.
40 segons i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
Doncs rematem explicant-vos un altre cop que us hem avançat que el Barça oferirà una renovació de mínim 2 anys a Pere Romeu. Notícia de la Rubilà fent futbol.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente de la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Nil Hernández, la Conchi Vecino i l'Andrea Martínez al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb els 10 anys de la mort de Cruyff i la prèvia del Madrid-Barça femení. Fins demà.